Entre músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per escoltar el programa Entre músiques, gràcies per sintonitzar Cope Menorca. Entre músiques, com sabeu, és una conversa amb una persona que ens arriba del món de la cultura, del món de lo social, del món de lo polític o del món esportiu. Avui, la convidada del programa Entre músiques és Anna Pons Capella. Gràcies, Anna, per ser aquí, per acompanyar-nos. Jo pensava, Anna Maria Pons Capella o Anna Pons Capella? Que com t'agrada més que te digui?
M'agrada més Anna. El que passa és que moltes vegades me diuen Anna. I no ho desmentesc perquè al final és el mateix nom. Però m'agrada més Anna.
Anna Maria Pons Capella va néixer l'any 1968. Va anar a l'escola primària a la Consolació. I la seva adolescència sempre va estar vinculada als salesians. Va formar part de la companyia de teatre Don Bosco, primer com a apuntadora i després com a traductora de tres obres, del castellà en el català. En els 23 anys va entrar en política, on al llarg dels anys ha participat diverses vegades. Ve d'una família numerosa, són 6 germans, es van criar, però, juntament amb 7 cosins. Van tenir, diu, una infància senzillament econòmica, però amb molta alegria. Té dues filles, de 23 i 25 anys, dues persones, diu ella, nobles i molt lluitadores, i un espòs que sempre, sempre li dona suport. Fa 32 anys que fa feina de notificadora a l'oficina de la recaptació municipal. Allà que retornar a la societat, diu ella, en la mesura que pugui sa part de lo que ha rebut. Juntament amb el seu espòs i per aquesta convicció fa feina habitualment en Càritas i des del novembre del 2021 és la presidenta de la Capella de Vídica. Molt bé, Anna, que petit repàs a la teua diríem biografia. Va fer molta gràcia el fet que dius que vau tenir aquesta infància tan alegre, eh? I menciones a qualque vegada en aquesta àvia Juanitas, eh?
Sí, sí. La veritat és que l'àvia Juanita va ser un pilar dins la nostra família. Era una persona que sempre mos acuia i van tenir la gran sort de que ella vivia en el carrer Martorell i nosaltres vivíem en el carrer de darrere, per a Cases Noves, però els que no havien de sortir al carrer per comunicar-nos, perquè teníem un pati comú. I clar, ella vivia davant, nosaltres vivíem baix, darrere, i dalt hi vivia la meva tia. I a part dels meus 5 germans, tenia els 6 cosins i sempre érem en el pati i jugàvem i cantàvem i rèiem moltíssim de qualsevol tonteria. A més, l'àvia tenia un xalet a Calen Blanes i dissabtes i diumenges partien cap allà, anàvem a nedar junts i, clar, mos van criar amb moltíssima bulla. Molt bé, la veritat és que tenc molt bons records.
Quan me poses que tens, si sou 6 germans, quantes germanes i germà? Perquè sóc quasi tots sou germanes.
Sí, tenc 5 germans, o sigui, som 5 filles i un fill. 4 germanes, jo i el meu germà.
I els cosins
són 7 i ells tenen dues cosines i la resta tots són cosins.
Bueno, ja m'imagino que tot això efectivament era una festa.
Sí, la veritat és que sí. I a més que l'àvia era com un poc esnexa. Sempre estaven nosaltres, sempre mos padricava. Molt bé, mos ho vam passar molt bé.
Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Bueno, això era una festa, les primeres músiques aquestes dels pallassos.
Sí, els pallassos sé que ens feien el dissabte cada vespre i mos posaven tots davant la tele. Me'n record moltíssim que sa àvia, sa mamà i sa tia feien el cafè dins la cuina i nosaltres dins el menjador en la tele. i era un moment entranyable.
I a Cala en Blanes, t'hi dius que hi anàveu molt sovint? I...
Sí, perquè s'àvia i feia tot l'estiu, i nosaltres hi anàvem al cap de setmanes. Algunes vegades hi quedàvem a dormir. Tenc que anomenar aquí a la meva germana, na Juana, i a la cosina, na Mari, sobretot, que són més de la meva edat, i hi dormíem molt de cap de setmanes, i disfrutàvem. La veritat és que s'àvia mos ho feia tot molt fàcil.
En la biografia hem dit que hi havia aquesta participació en la companyia Don Bosco. No sabia jo aquesta faceta, diríem, de que haguessis participat en teatre. Vull dir, això, quins anys eren, més o menys?
Bueno, era molt joveneta, devia tenir entre 21 i 22 anys. I sí, vaig començar d'apuntadora, vaig disfrutar moltíssim perquè me vaig aprendre les obres de memòria, obres costumbristes, i vaig disfrutar. I després, més endavant, me van demanar abans si podia traduir una obra. Va agradar i a partir d'aquí em vaig traduir dues més. I aquí sí que la veritat és que va ser un bot perquè me vaig haver d'esforçar moltíssim per traduir-les. Si bé està feia qualque falta, però bueno, això no era lo important era el sentit de l'obra, traduir-la. I aquí vaig aprendre, ja no només vaig aprendre llenguatge, ortografia, sinó que també una expressió, perquè no la tradueixes tu una obra textualment, sinó que hi ha matisos que hi posa una mica estrany. Traductor, vam, és un poc prepotent ara dir això, no. Perquè jo no tinc estudis per traduir una obra, però vaig tenir aquesta oportunitat i la vaig disfrutar, sempre m'ha agradat.
Efectivament, com tu dius, un i dona ha de donar sentit a l'obra, a més, i també té el mèrit de que en aquella època el català tampoc no era una cosa que s'estudiés moltíssim encara, perquè quan eres molt joveneta...
No, jo quan vaig començar Cest a la Consolació va ser el primer any que es va introduir el català. Per tant, jo realment estudiar català va ser Cest, sèptim i octau de a la Consolació i els tres anys de batxiller. Però bueno, després, si un li agrada, que jo la veritat és que el català m'apassiona, si un li agrada, després va, no el deixa mai. Va estudiant, va llegint, a llegir. A llegir és el que ajuda més a un a aprendre l'idioma. Doe, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so... Bueno, he dit versió original de Sonrises i Làgrimes, d'un tema. No tenia la versió espanyola. M'agraden les dues.
A deer, a female deer, a drop of golden sun.
Dius que aquestes eren les primeres peces, diríem així, que escoltàveu ja... I que quasi cantàveu, és veritat?
Sí, que cantaven. I me'n record moltíssim d'una amiga que econòmicament estava més ben situada i tenia ja un aparell de gravació i vam aconseguir ses amigues gravar Sonrises i Làgrimes ses cançons de sa tele. I m'ho posàvem i cantàvem. Sí, van disfrutar molt amb aquesta pel·lícula.
Sí, amb aquesta pel·lícula és una pel·lícula que en general... Tothom recorda la família Trapp,
Vull dir, sí.
No tant el contingut polític que tenia, perquè en aquella
època...
Era molt elevat.
És curiós, l'altre dia, quan repassava la meva biografia i pensava una mica en les cançons que m'havien marcat, pensava, és que aquesta pel·lícula no la vaig entendre en aquell moment.
No.
El que disfrutava era de les cançons, però no vaig donar la importància que tenia el que era la invasió d'Alemanya i tota la penada que passa aquesta família perquè ells no volen estar subjugats a Alemanya.
I una altra família que seria aquesta? Just as good as lost. I don't know your name, but I'm mistaken my claim list. Aquesta no té cap contingut.
No, però també és una pel·lícula que és curiós, perquè Siete novias para siete hermanos, si te la mires amb ulls d'ara, és una pel·lícula masclista.
Molt, molt.
És terrible.
No, Sonrises i Làgrimes no, però aquesta...
Aquesta sí, i clar, tu dius, és que vaig dubtar si posar-les o no, perquè tenia, dic... No se m'interpretarà bé, dic, però és que jo les cançons aquestes en aquell moment i amb aquella edat de 15 anys o de 14 les disfrutava,
Ah, clar, un record de les cançons que l'han marcat, clar. Amb independència de si són o no masclistes.
Exacte, però ara, vist ara, realment no m'agradaria que les filles meues se'ls apaguessin en aquestes pel·lícules, o els hauria d'explicar amb quin context estan fetes.
S'ho prendrien més en broma, perquè
exacte.
Això és com el rato de les Sabines, amb aquest cas.
Sí.
Bueno, la teva feina des de fa 32 anys, tot cas que dius, és una feina de notificadora de l'oficina de recaptació. O millor dit, vas entrar a fer feina a l'oficina de recaptació i has agafat aquesta notificació. Clar, aquesta feina en un principi és molt positiva en quant a la relació que té amb tothom, però per molta gent, quan et notifiques que han de pagar una multa,
sí,
o el que sigui,
no fa gràcia.
No fa gràcia, eh?
Té les dues vertents. Per una banda, és positiva perquè m'ha donat l'oportunitat al llarg de tant d'anys de conèixer tot tipus de persones i m'ha ajudat moltíssim a conèixer les diferents maneres d'actuar i de reaccionar davant un fet una mica desagradable, perquè el que dèiem és notificar una multa, una sanció, això no és mai satisfactori, i la persona, encara que jo no tingui la culpa o les persones que notificam no tinguen la culpa, però si som el missatger, i per tant, la primera persona que veu el ciutadà és en el notificador. Però bueno, jo crec que dins la balança és més el positiu que el negatiu.
Clar, bueno, al final un fa una feina, i de la manera en què ho expliques quan t'ho notifiques,
clar,
segurament fa que sigui manco desagradable el fet de dir mira, et venc a demanar una sanció o un import, vull dir, pagar és complicat.
És complicat, però també és bé que jo sempre dic que una cosa és una sanció, que és perquè has fet una infracció, però quan notifiques un impost, els impostos, han de donar gràcies en els imposts, perquè els impostos fan que tinguin sanitat, educació i tota una sèrie de prestacions que no tindríem, i de sort de ser moltíssim conscients.
Tot i que la recaptació l'únic que fa és recaptar, perquè la seva feina és aquesta. No
sí.
És qui posa l'impost.
No,
clar, detall,
no, no,
eh?
Saps, és polític.
Espada triunfadora que ara brilla en mi maró, y otros hombres y otras líderes ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza de tu acero toledano, que en el Tajo entre las aguas reciamente se templó.
Bueno, això m'agrada normalment posar aquestes músiques que un ha escoltat quan era petit i que la seva família posava, les àvies, les pares, i la sarsuela és una de les músiques que a Ciutadella principalment, bueno, a Menorca, s'escoltava moltíssim i cada vegada s'escolta manco. Però quan et escoltes, com ara escoltàvem aquesta espada triomfadora amb Alfredo Kraus, una versió extraordinària, un es transporta en aquell temps, és clar?
Sí. La sarsuela jo la vaig començar a estimar perquè a l'àvia Juanita precisament li agradava molt, i quan anàvem a casa seva moltes vegades la tenia aquesta, tenia la Verbena de la Paloma, tenia Marina, i després també vaig tenir la gran sort que a Calós es feien sarsueles, i nosaltres hi havia un grupet d'amigues meues que sempre hem estat molt unides i molt juntes, agafàvem i feien de puntadores, i clar, els disfrutàvem, feien de puntadores o feien d'acomodadores, i després mos anàvem dalt en el galliner i escoltàvem, sobretot Marina, la record moltíssim.
Sí, bueno, Marina és la sarsuela, que és una, de fet és una opereta,
sí,
la més famosa que sempre ha agradat a Ciutadella.
Sí, sí, sí.
Jo avui no la duré perquè tenim altres músiques, però Marina efectivament és així. En aquest club ballàveu bastant.
Sí. Sí, juntos.
Amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.
Hi havia molt bon ambient, eh?
Sí, la veritat és que sí. És que quasi m'emociono quan recordo el Club de Calors, perquè eren diverses coses. Van tenir la gran sort de tenir uns salesians joves que venien de fora i que ens van ajudar moltíssim, ens van fer viure molt l'esperit de Don Bosco, tota la part juvenil, anaven d'excursió, feien campaments, per Pasco feien les trobades de Pasco, i a més ens apoyaven molt en la part d'adolescència, d'una mica de ballar, d'eufòria, de fer coses més divertides, i fèiem aquestes festes, petites festes a Calors, posàvem música i ballàvem, i aquesta la record molt la Paloma Sambia Sílio, perquè ses amigues i jo mateixa la ballàvem i feien balls, preparàvem balls i després els feien davant dels altres companys. Va ser una època preciosa.
Precisament aquesta formació teua, diríem, molt catòlica en relació en els inicis, és el que t'ha fet aquesta més participació, per exemple, amb ajudes en Càritas o amb altres tipus d'ajudes d'aquestes que sols fer?
Sí, però també, jo venc d'una família que m'han inculcat la religió i la pràctica, i de son don gràcies. Però també a la vegada he de dir que aquesta faceta nova en aquest moment d'ara és gràcies a Somo. Ell era policia local, es va jubilar, perquè els policies quan duen 40 anys es poden jubilar, s'ha jubilat en 60, i per tant avui en dia una persona jubilada en 60 anys és una persona jove i que té molt que oferir a la societat. I ell i jo em van rellar, i ell, un poc aquesta frase que deies tu al principi, hem de retornar a la societat part del que ens ha donat, doncs anava amb aquesta línia. Això és una cosa que van consensuar ell i jo. Ell me va dir, diu, jo he tingut la gran sort de tenir de ser funcionari de carrera, de fer feina per l'administració, mai he passat pena econòmicament, sempre he tingut un sou digne, i per tant vull retornar a la meua societat, que és el meu poble, Ciutadella, part del que he rebut. I van dir, què feim? I van pensar, pues, una manera d'ajudar seria ficar-nos dins Càritas, i a partir d'aquí, cada 15 dies ajudam en el que podem, en el que fem falta.
Hi ha unes músiques que escoltes i t'emocionen i bastant sovint.
I dreamed a dream and sí. I'm gone by. Los Miserables. Hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving, and I was young and unafraid. Some dreams were made used.
He volgut dur la versió original perquè és que jo m'encanta.
És preciosa.
O sigui, m'agrada més que Nan Hathaway, en aquest cas, canti la cançó que no una cantant. Sí, jo la trobo més emotiva encara.
Sí, transmet. Té aquesta part. Jo, els Los Miserables tenen aquesta part de que transmeten moltes emocions. With their voices soft as thunder, as they tear your hope.
He dit abans a la biografia que en els 23 anys vas entrar en política.
Sí.
No he dit que el que me posaves tu, me deies, ets la meva passió frustrada, però sí. Passió. I clar, un pensa i diu, frustrada no la política en si o dels polítics en si. O sigui, me refereix, has fet polític no és un fred frustrant.
No.
Jo crec que si tens alguna frustració, em dones impressió, jo que conec de fa molts anys, és de, en les relacions que has tingut amb els diversos partits que has participat. O sigui, són aquests els que t'han decepcionat probablement, o els que amb els que has tingut problemes, no en la societat ni en la política en si.
No, clar, és que amb això té raó. És a dir, jo sempre, des de que vaig entrar a formar part de la política, que era molt joveneta, perquè la primera vegada va ser amb 23 anys, l'any 91, i de la Mateua, vaig entrar com a PSOE, la veritat és que me va apassionar i vaig veure que es podien fer moltes coses i que realment un poble a base de petits detalls i de petites, sense fer grans coses, se podia canviar i això va ser el que em va motivar a seguir. Què ha passat? Jo no, ara no vull donar la culpa a tots, és a dir, tabassa on jo, que també m'acosta gestionar segons quin tipus de relacions o emocions, o tal vegada també passa que jo soc molt exigente, també és una cosa que m'he plantejat. Sí, després jo vaig participar en Ciutadans i vaig dimitir perquè tampoc me vaig sentir a gust. El més complicat de la política són l'ambició de les persones, crec jo. Si tu entres en política per servir en el poble i no tens ambició, però tens de veure persones amb molta ambició de poder, és difícil a vegades. I arriba un punt que te decepciones i t'estimes més no tant a casa teua. I pensar, bueno, aquesta gent que té ambició política que ho faci. Però això no vull dir que tothom sigui igual, no? Perquè sí, és cert que hi ha polítics que hi entren amb aquesta sensació de servir i que ho estan aconseguint, però jo no ho vaig aconseguir. A jo m'han costat les relacions en aquest nivell.
Bueno, és que en el cas teu, me dóna la impressió de que, com en molts altres casos, quan dèiem allò dels enemics i dels adversaris,
sí,
és així, es veu? O sigui, sí. Els adversaris són els dels altres partits, però els enemics a vegades estan a casa teua.
Sí. Eh? I jo no crec que a vegades ni siquiera en siguin conscients. Vull dir, hi ha persones que quan entren en política veuen que poden... aquesta sensació de tenir poder, de sentir-se una mica per damunt dels altres, els hi pot. I a vegades això pot més que la relació humana o la relació de grup. Jo crec que és una mica això també.
Música diferent, sí. No s'escolta gaire aquí, jo he duit diversos temes, he triat aquest perquè me sembla que
m'agrada aquest molt,
no sé, el sí. Coneixes?
Sí, sí, alai, alai.
Ai, alai. Molt bé, nana, els matins se sol practicar respiracions i meditacions, creus que t'agrada molt? T'adona
sí.
Pau?
Sí, sí, és que em fa falta, és com una medicina per jo, una medicina natural. És a dir, jo els matins m'aixec a les 6 i normalment de 6 i quart a 7 manco quart, aquesta mitjoreta la dedic a fer exercicis de ioga, meditació, respiracions, ho vaig combinant, vull dir, no faig cada dia el mateix, i solec tenir aquest grup de fons que es Mirabai Theiva i té cançons d'aquest tipus que estem escoltant ara que m'ajuden. Per jo és una manera de començar el dia diferent. De fet, si hi ha dies que no puc fer-ho, perquè a vegades sí que he començat feina més prest i no puc fer aquesta mitjoreta, me sent diferent. És una manera de sentir-me en pau en jo mateixa i començar el dia donant gràcies, que per jo és important.
Quan fas caminades o exercicis, sols escoltar també o només vas a caminar?
Quan no, quan camin mai escolt música. No, és un costum que tinc perquè quan camin necessito estar jo mateixa i m'agrada la contemplació.
La música clàssica també és una música que a poc t'hi has anat entrant.
Sí.
Em vas posar aquesta de Mendelssohn?
Sí, m'agrada.
Thank you. Música clàssica, diguem, quan te l'escoltes també, quan fas feina, quan t'escrius,
sí,
saps fer les dues coses a la vegada?
Sí, normalment te l'escoltes cada vespre, quan tinc aquells moments que... Bueno, a vegades tinc que fer documents, tinc que preparar algunes coses, reunions, i posa aquest tipus de música. Pot ser música clàssica i l'escolt de fondo. Sí que es veu que, per exemple, aquesta te la vaig posar a la biografia perquè és una música que no m'abasta sentir-la de fons. M'agrada a vegades, mentre faig respiració o meditació, posar-la perquè és que sembla que ratlles violí.
No, no, esclar, el concert d'en Mendelssohn de violí és un clàssic.
Sí, sí, sí.
I efectivament, el solista, quan sona, sona fantàstic.
Sí.
I des d'aquí m'orendaríem a una altra d'aquestes músiques que mos durà cap a la teua nova situació. Bueno, aquesta és la primera, la segona paraula, no, la primera paraula de les set paraules d'en Dubois, obra significativa i obra principal de la Capella Davídica, de la qual tu ets presidenta des de novembre d'aquest 2021 passat.
Exacte.
Per tant, dus pocs mesos.
Molt pocs.
I, bueno, és una experiència... Que hem viscut junts durant un temps, i jo estic molt content de que tu hagis volgut seguir amb aquesta funció. I ara ve ja una època en què la capella torna a respirar després d'aquesta pandèmia. Vull dir, com estan muntades les coses, com estan preparades?
Sí, com bé dius, fa pocs mesos que som presidenta, però sí que es ve que tens la gran sort d'haver fet feina amb tu, i en Epres. En Epres vaig fer uns anys que vaig formar part de la junta, tu eres el president, i jo te feia costat en el que podia. Vaig anar aprenent, i a la vegada ara me sent més segura. De totes maneres, sé que sempre puc comptar amb tu.
Sí.
I a part d'això, també tenc una junta que la veritat és un gust, perquè també són feiners. Són feiners i estan perquè les coses surtin bé, i clar, perquè funcioni un tot sol no basta. Hi ha d'haver un grup, i un grup cohesionat, i en aquest cas, bueno, estem fent feina amb això. I ara, clar, degut a la pandèmia, no s'havien pogut fer concerts. El darrer concert que es va fer, encara el vas fer tu com a president, que era el de la tardor.
Sí.
Va ser el primer que van fer després de la pandèmia, que el van fer a l'octubre. I després van fer el de Nadal. Però el de Nadal també va ser un concert senzillet, d'unes cantates de Nadales, però senzillet. Ara sí que, quan van decidir que faríem el concert de Pasqua, el que vam fer va ser agafar el darrer concert que estava programat, però que no s'havia pogut fer. Aquest concert que farem per Pasqua es diu Membra Gesu Nostri, i és d'en Dietrich Buxtehude. I són cantates dedicades a les diferents parts del cos de Crist. La veritat és que és una obra molt polida, és que té una harmonia, i és una obra que te convida a la reflexió, a meditar. És una música suau. No té res a veure, tal vegada, en les darreres produccions que s'havien fet, ni en la Gàlia, ni en les set paraules. Vull dir, és un altre tipus d'obra totalment diferent.
Música més antiga.
Exacte.
Buxtehude va ser un dels mestres d'en Bach.
Exacte.
O sigui...
Sí, sí, segle XVII.
Situem-nos en bastem.
Sí, exacte, 1637. i fins al 1700 i poquet, i clar, és música antiga.
Però jo me dóna la impressió de que la gent espera la capella, l'espera molt.
Jo crec que sí, l'esperen tots, jo inclosa. Se sent, i l'he escoltada diverses vegades en aquesta obra, i és que cada vegada m'agrada més. És que jo m'agradaria que la gent vingués a escoltar aquest tipus de música diferent, una música més mística, però que si s'escolta des de la reflexió i des de saber estar a un concert, si és cert que sortiran molt agraïts.
Diran que aquesta vegada es fa en, els dos concerts es faran
en el Sacós.
En el Sacós tot dos.
Sí, sí.
Hi ha una diferència en relació als altres anys.
Sí, és diferent.
Però, bueno, esperant que la gent reaccionarà ben igual.
Sí, avam, és que fins ara la capella havia tingut bastantes subvencions d'entitats, però la situació actual no et sedantes. I la veritat és que moltes entitats que col·laboraven i persones en aquests moments, els doblers es necessiten a altres indrets. Que jo considero que la cultura és un pilar essencial per un poble. Però, clar, hi ha altres prioritats, necessitats amb el Covid, i per tant mos hem vist que les subvencions han mermat. I per tant, per primera vegada, mos veiem obligats a cobrar entrada. I cobrarem 10 euros per entrada i 7 per soci.
Va, és un preu molt assequible, 10 euros
sí,
et se cobra qualsevol coseta.
Sí, jo crec que sí. Coseta, crec dir, que no. Sí. No mos agrada, vull dir, mos hauria agradat més que fos gratuït, però estem en un moment que hem de col·laborar tots entre tots, i clar, una producció d'aquest tipus, que hi ha 5 solistes, que hi ha 7 músics, instruments antics, que tampoc és fàcil, perquè hi ha un positiu, un orgue positiu, per exemple, que el duim de Mallorca. Clar, tot això té molt de costos, i això que hi ha molta gent, ja la coral no cobra res, tota la junta no cobra res, com tu molt bé saps, vull dir que se fan moltes hores de feina sense cobrar res, però sí que hem de cobrar els professionals, els solistes, els músics, i si volen que el concert estigui a l'alçada, hi ha coses que tenen un cost.
Bueno, ja això, estic segur que la població ho entén i vindrà.
Jo crec que sí, a més val la pena, val la pena, és un tipus de concert diferent, ja ho he dit, diferent, no és un concert que te va surts eufòric com pots ser la Gàlia o Carmina Burana, sí. Que també ets en fets, però té el seu encant.
Molt bé, una altra musiqueta. Anem a una música que t'agrada i... Va fer gràcia que m'ho posessis, que va dir... Escolt determinades músiques i sembla que els cantants canten per això.
Sí. Sí, perquè a vegades, és a dir, és el cantant el qui me transmet. Aquesta m'agrada moltíssim. Sí. I suposo que la canten a Sara.
Sí. I l'Andrea Bocelli.
Exacte. I m'encanta perquè me transmeten la manera que tenen de cantar. És a dir, la mateixa cançó cantada per un altre cantant, que no vol dir ni que sigui millor ni pitjor, és allò que me transmet. Això és molt subjectiu.
No, la mateixa versió pot transmetre d'un i d'un altre.
I d'un altre no. I per exemple, m'agrada molt també en Galiani o m'agrada en Dimitri, i són, però, unes cançons determinades. I sí, quan ets escolt, sembla que ets a canten per jo. Perquè me transmeten certes i m'aboquen certes emocions.
Haurem d'esperar una estoneta perquè surti en Bocelli, perquè tot d'una canta
sí,
de Sarah Brightman. Mentre tantes la tindran de fons.
Molt bé.
Ses filles, sí. Formen el que m'he posat. Estàs molt orgullosa de ses filles i de sa feina que fan, no és bé?
Bueno, sí.
Com tots els pares.
Exacte,
però,
exacte.
Ho vaig notar molt. Que
bueno,
que...
estic contenta perquè són dues fietes que en les seues virtuts, els seus defectes, com tenim tots, tenen molt bon fons. Són nobles de cor. Jo sempre dic, sou molt nobles de cor quan es ratllen velles. Clar, són a Barcelona per sa paga i ratllant moltíssim, perquè sou tenint cada dia. Cada dia ratllam amb el WhatsApp. I després, cada dos dies, solem telefonar i ratllamós. I sempre a vegades estudien totes dues, i a vegades una me diu, mira mamà, avui hem fet això a la universitat o això, són sensibles, i not not que són molt lluitadores, que s'han proposat tenir una carrera, que això no vol dir res, perquè també hi ha d'haver gent que estudia i gent que fa feina. Feina, vull dir, en temes professionals, que també és molt necessari. Però, bueno, elles han agafat aquest camí, nosaltres ens hem apoyades en tot, sempre els hi han donat suport, i veig que ho aconseguiran. Això és una part de la seva vida, perquè després hi ha tota la part de la intel·ligència, com deia sempre, la part intel·lectual i la part emocional, però troc que van per bon camí.
Aquestes dues també canten per tu.
Sí.
Nelly Negaranca, sí. I Nana Nebrecko.
Sí, 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 sí.
Bueno, estem arribant ja al final del programa. Els programes passen volant.
Passa ràpid.
Passen molt ràpid. Només hi falta acabar de veure... L'escriptura és un tema pendent teu?
Sí.
Vull dir, publicar cosa, me refereix.
Ah,
jo sé que escrius algunes coses.
M'agrada molt escriure, però amb molt de gust. Savi meu es creia, Savi Pau. Que era mestre d'escola d'Esborn, li agradava molt escriure, el que ell feia molta poesia, i de fet ten poemes guardats d'ell. Vaig fer fotocòpies perquè sa mamà ja té gelosos i sa tia, però jo vaig fer còpies i ja tenc, i sempre se m'ha donat bé, i me sent quan t'escric me sent tranquil·la.
Però fas poema o fas...
Faig les dues coses. Faig poemes que entenc de guardats, i després també faig petits escrits que també ja tenc guardats. No m'he plantejat mai publicar.
Però jo sempre dic que quan un fa una cosa,
ja,
l'interessant
és
que se conegui, perquè si un pintor pinta molt bé però pinta d'altres porxo i no es posa mai la seva col·lecció,
és tota la raó, però és que jo no sé si escric molt bé. Jo escric per això, a vegades qualque amiga m'ha demanat algun escrit i l'he fet, o ha coincidit un aniversari d'alguna cosa i he fet un petit escrit, però res més.
Bueno, molt bé, gràcies, Anna, per venir, per estar amb nosaltres aquí, ha estat un plaer. Sempre dono a triar, com que tinc tantes músiques que no he posat, per acomiadar el programa teu, he pensat en dues peces que poses en relació, sobretot en el teu home, perquè és amb ell amb el que t'ets acostumat a escoltar-les,
sí,
que és l'Aleluia d'en Cohen,
sí,
o també la d'en Bob Dylan, és,
exacte,
una cançó d'en Bob Dylan.
Sí, sí.
Quina t'estimes més?
La d'en Bob Dylan.
La d'en Bob Dylan.
A ell li agradarà més.
Idò, moltes gràcies i fins a pròxima.
Gràcies,
a vosaltres. Ja mos veurem, i sobretot,
sí,
no oblidin d'anar al concert de la capella.
Gràcies.
Fins a pròxima. Are you